Saludem avui, un dijous més, com no, a Julià Guimerà, l'economista i assessor fiscal que col·labora amb nosaltres. Ja sabeu, cada setmana hi ha temes interessantíssims que ens porta sempre pel que respecta a l'actualitat doncs, en l'àmbit del món econòmic, laboral, fiscal, social, etc. Bueno, doncs anem a saludar-lo ja. Senyor Guimerà, bon dia. Bueno, de què
bon dia.
Què és el que ens ha preparat? Quin tema abordarem en aquesta primera part?
Bueno, el tema que primer he preparat és la pujada del tipus d'interès. La setmana passada, el dijous passat, el Banc Central Europeu va pujar mig punt el tipus d'interès i el preu dels diners se queda en el 3%. Bueno, els oients me preguntaran, bueno, què és això? Pues bueno, el tipus d'interès és el preu dels diners. El preu dels diners, pues els diners són com un altre més normal, com pugui ser el ferro o el blat. Entonces, bueno, fins ara els diners eren molt baratos i per tant hi havia molts, i per tant, pues, bueno, podríem dir que l'economia anava molt bé perquè s'invertia molt. La contradicció d'això és que quan hi ha molt de diners d'un producte, aquest producte se devalua, i per tant això ens provoca el que se diu en els diners d'inflació. Vol dir que quan hi ha molts de diners, pues, hi ha augments de preus. I bueno, pues, què és l'autoritat monetària? Pues, l'autoritat monetària el que fa és, això és el que posa el preu dels diners. Què fa actualment? Pues, està pujant el tipus d'interès. I això, doncs, clar, quan puja el tipus d'interès, el que passa és que els diners són més cars, les empreses els costa més invertir, hi ha menys demanda i disminuir la inflació. Però, per contra, doncs, si no pares compte, doncs, pots provocar un creixement menor de l'economia o inclús entrar a la recessió. Bueno, és un poc explicar això. Però, bueno, la setmana passada, com he comentat, el Banc Central Europeu va pujar el tipus d'interès un mig punt i se queda en el 3%. També està dient que, bueno, que en el mes de març tornarà a pujar el tipus d'interès, perquè ja ho havia pronosticat la presidenta del Banc Central Europeu, que és Lagarde, la francesa, que ho pujaria al 3,5%. Bueno, és molt car o molt barat els diners? Bueno, si ho comparem en l'altre banc central més important, inclús més important que el Banc Central Europeu, que és la Reserva Federal dels Estats Units, doncs el tipus d'interès el té al 4,75%. Bé, la Unió Europea va alumbrar, podríem dir, la moneda única el 1 de gener de 1999. I en aquest moment va decidir que el tipus d'interès seria el 3%. Per tant, estem en una època en què, bueno, que estem en el tipus d'interès que, en teoria, va posar la Unió Europea per a la seva moneda única, un 3%. El que passa és que, clar, què ha passat ahir? Pues, bueno, que hi havia una època, sobretot en l'època de Mario Draghi, que han vingut d'un tipus d'interès baixíssim, és a dir, que està a zero o en negatiu, és a dir, que pràcticament, i els oients ho veuran, doncs préstecs hipotecaris al 0,5%, que estaven fins a l'any passat, és a dir, l'Euribor més 1, l'Euribor està en negatiu, està en menys 0,5 més 1, és un 0,5%, eren diners pràcticament a zero. Què passava? Doncs, bueno, això va anar un moment que, per traure de l'estancament a Europa, estan els tipus d'interès molt baixos. I, sobretot, un dels seus artífexs era Mario Draghi, que era, podríem dir, el president del Banc Central Europeu italià. Aquest és el que va provocar una baixa de tipus d'interès i que va provocar molt de creixement. Però què passa avui en dia en el Banc Central Europeu? En el Banc Central Europeu podríem dir que hi ha dues tendències. Una que se diuen els coloms, palomes, en castellà, i els halcons. Què passa? Hi ha uns que volen que els diners siguin cars i els altres que volen que els diners siguin baratos. Les palomes o els coloms que tenim així, és a dir, quins són? Els països més endeudats. Els països més endeudats, que és la tendència, per això dic Mario Draghi, que era italià, doncs estem Espanya, Itàlia i la majoria de països mediterranis. Què passa? Que estem molt endeudats, si ens pugen el preu dels diners, tindrem que pagar la nostra deuda molt més car i els nostres comptes públics tindran molt més dèficit. Per contra, estan els halcons, que està sobretot a Alemanya i Països Baixos. Què passa? Aquesta gent vol que el tipus d'interès sigui alt perquè per lo menos se controla la inflació. I qui està guanyant avui en dia? Pues, en l'època de Mario Draghi estaven guanyant els països mediterranis, que són les palomes, coloms, i ara pues, ens estan guanyant els halcons, que estan en molt poc temps, pues, de pràcticament de menys de fa un any, el Banc Central Europeu ha pujat del 0% del tipus d'interès i l'Euribor inclús negatiu al 3% i el pujarà el mes que ve al 3,5%. Bueno, en Espanya el que passa és que, bueno, la inflació més o menys està controlada perquè al fin i al cap el preu dels diners és per controlar la inflació, està en el 5,8% i, bueno, l'han baixat en gener i l'han baixat del 10,8% que la tenim en juliol. Però, clar, què passa? Pues que la majoria de treballadors han perdut poder adquisitiu en Espanya. Pues per què? Pues perquè els convenis, que se van firmar els convenis, tenien unes pujades del salari del 2,78%. Claro, i el tipus mig de l'IPC de l'any passat va ser del 8,4%. I inclús la cistella de la compra, el que és l'alimentació, pues ha pujat un 15,4%. Claro, què passa? Pues que ahir tota la majoria de treballadors han perdut poder adquisitiu. I la inflació subjacent, pues me l'han trobat en el 7,5%. I què és la inflació subjacent? Bueno, la inflació subjacent és la verdadera inflació, perquè al fin i al cap no se té en compte ni l'energia ni l'alimentació. Pues per què? Pues perquè l'energia té puja i baixa. Recordem totes les oscil·lacions del petroli, que pugen, que baixen, i tot depèn de l'oferta i la demanda. El mateix que l'energia en l'electricitat, que depèn del preu del gas, etcètera, etcètera. Entonces, la subjacent verdaderament és la inflació real. Eixa ja no baixa. Eixa ja s'ha incorporat al cost del producte i ja no baixa. I clar, eixa la tenim molt alta. Ha anat pujant a poc a poc, sempre està més baixa, i ara la tenim més alta que la normal, el 7,5%. És molt. Clar, això primer vas començar la inflació en el que és l'energia i l'electricitat. Recordem que l'electricitat va pujar un 49% l'any passat i el gas va pujar un 23%. I el gas, gràcies al tope, al tope del gas, de l'excepció ibèrica, però, bueno, l'han tingut, podien dir, la llum, l'han tingut un... Perquè el preu de la llum normalment se fa per el cicle combinat, que és de les centrals de gas, perdó. I, bueno, pues l'han tingut un 30% més baix que Europa. I després també, pues, bueno, la sort que han tingut és que este hivern fins ara no ha fet fred, i també que les energies renovables, sobretot l'eòlica, han anat pues, més cap allà. Bueno, quina és la previsió de la inflació? S'espera que la previsió vagi baixant. I vagi baixant, pues, per què? Pues perquè, verdament, els salaris no han anat pujant en arreglar la inflació. Recordem, si llevem, exceptuem els pensionistes, que s'han pujat en la inflació, en la regulació, i ara en la gent del salari mínim, la majoria de tots els espanyols, quasi 24 milions de persones, pues han perdut poder adquisitiu. I això què vol dir? Que poden comprar menys. I si poden comprar menys, es preus podien dir no pujar. No vol dir baixar, però no pujar. I es preveu que no vagi més. El Banc Central Europeu ja ha promès el mes de març, pujarà un 0,5%, i se preveu que a final d'any pues, potser el tinguem al 4%. Però jo crec que d'ahir ja no pujarà. I això és el dilema que he comentat abans. El preu dels diners és importantíssim per controlar la inflació. Però, clar, si tu puges el preu dels diners, pues, pots provar disminució de creixement econòmic o inclús d'entrar en recessió. I això és l'equilibri que tenen que mantindre sempre els presidents de les reserves federals dels bancs centrals del món. I aquest equilibri pues, és moltes vegades molt més complicat.
A veure si ho aconsegueixen.
Molt bé.
Molt bé. Crec que és molt interessant perquè la gent entengui una mica com funcionen aquestes coses, perquè se sent parlar molt als mitjans de comunicació, però la majoria de vegades no expliquen el que vostè ha explicat, no? Perquè esta relació en estos, diguéssim, elements del mecanisme. I el segon tema que ens ha preparat, de què va, senyor Guimerà?
Pues bueno, estic explicant temes d'actualitat de la setmana passada, com és més o menys de la setmana. Pues bueno, la pujada del salari mínim. El salari mínim ens ha pujat un 8%, de 1.000 euros ha pujat a 1.080, i recordem que és en 14 pagues, per tant el salari mínim és més alt, perquè si se portegen les 14 pagues, pues ens quedaria un salari mínim de 1.260 euros. Bueno, hi havia una proposta dels experts en què diuen que tenia que venir una pujada del salari mínim entre 1.046 i 1.082. Com veiem, hem agarrat la part alta. Bueno, per què s'ha agarrat la part alta? Pues bueno, el president de la COE, Antonio Garamendi, pues no va acudir, que no sé per què no va acudir, perquè ja que té un que acudir, igual com no ha acudit a lo que és la cumbre en Marroc, que a més hi havia molts interessos, per exemple, per als empresaris espanyols, ja que hi havia inversions de 10.000 milions d'euros, i bueno, penso que aquest home pues, hauria d'haver acudit, perquè al fin i al cap, si no li agrada un partit, pues, aguante, perquè ell és el president de tots els empresaris i representa a totes les tendències. Bueno, entonces, la proposta de la COE ho va fer per escrit i va demanar un 4%, que està en 1.040, és a dir, està en la part baixa de lo que havien demanat els experts. És a dir, claro, està per baix de la inflació, que és un 5,8% que ha acabat en gener, i molt més baix de la subjacent, que era el 7,5%. Bueno, entonces el govern per lo que sigue, pues bueno, recordem que el salari mínim no se fa per consenso, és a dir, el govern demana opinions, però al final el que ho marca és el govern, és a dir, el que passa és que, bueno, se sentís a tot el món. Però, bueno, al final el que passa és que el govern pues, va optar, pues, podríem dir que va optar pues, per el que van dir expert en la tarifa alta. És a dir, fins a 1.082, pues, se va quedar en 1.080. És a dir, el que està clar és que el salari mínim, pues, bueno, el govern tenia una espècie d'obligació, pues, per què? Pues, per què? Perquè està clar que si ha pujat les pensions un 8% i pico, que en arregla la inflació, i ha pujat els funcionaris també algo més, no arriba al poder adquisitiu, però ha pujat un 3,5%, doncs el que està clar és que el que no podia fer, sobretot en els treballadors més precaris, no pujar-los el salari mínim, per lo menos el mateix que, bueno, que cobrien el que és la inflació, que pràcticament s'ha cobert. Bueno, ahir el Pedro Sánchez ho va anunciar la setmana passada en el Senat, en el cara a cara del Feijóo, i bueno, i el salari mínim interprofessional pues, afecta a 2,5 milions de treballadors, és a dir, 2,5 milions de treballadors que són els que cobren menys. El Consell de Ministres ho fa en efecte retroactiu des de gener, i bueno, ja s'ajusta un poc a lo que diu, a lo que volien, que era arribar al salari mínim al 60% del salari mig espanyol, que és el que marca la Carta Europea. És a dir, la intenció, com he comentat, de revaluar el salari mínim era, per part del govern, podíem evitar un poc la pèrdua de poder adquisitiu, sobretot per a les famílies o per als treballadors més precaris, que en aquest cas són els que cobren el salari mínim, perquè, clar, la inflació està pegant molt fort a el que són les economies. Recordem que l'alimentació, on que la inflació hagués sigut del 5,7% l'any passat i el 5,8% este mes de gener, però la inflació dels aliments ha sigut del 15,5%. Llavors, això és un poc per a frenar un poc el que és la baixa del poder adquisitiu, sobretot per les famílies més precàries. Llavors, les empreses, com he comentat, pues, tenen uns convenis d'un 2,8% de pujada de l'any passat i, com veiem, pues, la majoria de famílies espanyoles han perdut poder adquisitiu. És a dir, la qüestió és que el salari mínim ha augmentat un 47% des de l'any 2018, és a dir, l'any 2018 el salari mínim era 635 euros i ara en el 2023 el tenim en 1.040. No ha pujat moltíssim un 47%, però, clar, no som els únics d'Europa. Alemanya fa poc que l'ha posat i va pujar l'any passat, va pujar aquest any un 15%. Els Països Baixos ho ha pujat un 10%. Portugal, el nostre veí, ho ha pujat un 8,7%. I França pues, ho ha pujat un 6,6%, és a dir, menys que Espanya. Però tot el món ha pujat el salari mínim. No en tots els països està el salari mínim. És a dir, els experts proposaven una horquilla entre 1.046 i 1.082, la patronal dia el 4% i els sindicats dient el 10%, i al final, pues, bueno, el que s'ha fet és un 1.080 més prop de lo que demanem els sindicats que de lo que demana la patronal. És a dir, i per això és el que s'ha inclinat un poc la ministra Yolanda Díaz. La patronal, com he comentat, no està en aquesta reunió. És a dir, no, per què? Pues perquè diu que volia tratar també la situació de l'agricultura i, bueno, també volia tratar un poc la situació dels contractes del sector públic, que, clar, estan donant les subhastes del sector públic, però pues no estan pujant en arreglo el que és la inflació. I el dilema de sempre. La pujada del salari mínim creix a l'atur? Pues, bueno, podria créixer l'atur en determinats sectors que verdament són molt precaris, com per exemple és l'agricultura. Però bueno, per lo que s'ha demostrat estos anys, s'ha pujat molt el salari mínim, no ha pujat l'atur i per tant i tenim a nivell d'afiliació pues, pràcticament un rècord, és a dir, tenim més de 20 milions d'afiliats, és a dir, que tota aquesta crisi de pujar des del 2018 fins al 2023 no s'ha notat en l'atur. És possible que se note en algun sector com pugui ser més precari, com pugui ser l'agricultura. Però el que està clar és que el salari mínim, per lo menos, mos disminueix la desigualtat entre les classes socials, és a dir, dels pobres a risc, que recordem que en aquesta economia cada vegada la diferència entre la riquesa dels rics i dels pobres és més gran. Però, bueno, això palia un poc la pujada del salari mínim, la desigualtat entre la població de riquesa. I bueno, per això és el que podem comentar del salari mínim.
Molt bé, Julià, i molt anem a la borsa, no?
Sí, bueno, la borsa va molt bé, és la quinta setmana consecutiva que puja, ha pujat aquesta setmana 1,23%, i portem durant l'any, des de l'1 de gener fins ara, una pujada del 12,5%, és a dir, la gent de bolsista està guanyant diners, a pesar de la pujada del tipus d'interès del Banc Central Europeu del 0,5%. Una pujada del tipus d'interès sempre erroïna per la bolsa, doncs per què? Doncs perquè la gent invertís més en renta fija, perquè els bonos pugen, que en renta variable. Però bueno, no s'ha notat. Se manté per damunt de 9.200 punts l'IBEX, i bueno, i després hi ha un bon dato de l'ocupació dels Estats Units. Els protagonistes, la setmana passada van ser els bancs, és a dir, van donar resultats el Banc Santander, va donar resultats el BBVA i va donar resultats CaixaBank. El que passa és que CaixaBank va caure un 4,5%, doncs bueno, perquè va tindre uns resultats pitjors que en el 2021. Però no és que va tindre pitjor, podríem dir que ha sigut un ajust comptable de l'exfusió que ha tingut en Bankia, i això li ha provocat, perquè els seus resultats han sigut de 3.000 milions d'euros. Unicaja, per exemple, que va pujar molt la setmana passada per els seus resultats, però aquesta setmana ens ha baixat un 9,5%. I, bueno, i després els dos grans bancs, doncs BBVA i Santander, doncs han tingut beneficis històrics, que ja parlarem a lo millor la setmana que ve d'aixòs beneficis històrics de la banca i que és el negoci bancari. Bé, en Estats Units el que és l'ocupació ha tingut molt bona notícia perquè se preveia que hi hauria un atur del 3,6% i està en el 3,4%, ha baixat respecte a l'altre. I, bueno, i tenim, per exemple, el que és el petroli, pues, bueno, que ha pujat un 0,2% i situa en $85 el barril. L'euro, pràcticament, que està a menys de la part fa molt poc, pues, està ara per damunt de la part, ja que se nota que ha pujat el tipus d'interès, està a 1,08%, i l'Euribor pues, el tenim un poc disparat. Recordem que l'Euribor és la referència que sempre se fa sobre la hipoteca. Ja ho parlarem la setmana que ve, pues, l'Euribor és el preu en què els bancs cedeixen els diners. I bueno, pues, això és una referència sempre normalment pels préstecs hipotecaris. Anem als millors valors. Santander ens ha posat un 2,5%. Santander ha tingut uns beneficis extraordinaris. N'hi ha que dir que aquests bancs han guanyat sobretot per la part que tenen a l'estranger, que és la majoria. Recordem que el Santander té molt d'interès en Brasil i en Mèxic. I, clar, Brasil avui en dia té un tipus, el Banc Central de Brasil té un tipus d'interès del 14%. I allà ja guanyen molts de diners. Perquè quan més alt és el tipus d'interès, més guanyen els bancs. I ho poso molt senzill. Imagineu-vos, Europa té un tipus d'interès del 3% dels diners. Doncs, clar, què passa? Pues els bancs, doncs el que passa és que si tenen un tipus d'interès del 14%, poden deixar els préstecs al 20%. Doncs per què? Perquè el mateix Banc Central Europeu li dona el tipus d'interès al 3,5%. És a dir, el banc que no deixa diners pot deixar el Banc Central Europeu al 3%. Doncs el mateix en el de Brasil. I, clar, pot remunerar el passiu doncs al 2%. Imagineu-vos el marge. Doncs ha guanyat molts de diners en Brasil. I també ha guanyat molts de diners, podríem dir, en Mèxic. I el mateix ha passat en el BBVA. El BBVA ha tingut en Mèxic, ha guanyat molts de diners. És a dir, la majoria dels seus beneficis venen de fora del sector financer espanyol, però no està guanyant diners en la gran inversió que té, sobretot en Turquia. Sobretot perquè tenim un president en Turquia, que és Erdogan, que, clar, aquest home, pues, bueno, és un dictador i aquest home maneja el Banc Central de Turquia com li dona la gana. És a dir, Turquia té una inflació del 60% i, en canvi, té un tipus d'interès baix. Bueno, pues, normalment, ahir en Turquia no acaba de guanyar diners. Però s'ha compensat, sobretot, en les ganàncies que ha tingut en Mèxic. Bueno, resumint, Santander esta setmana ha pujat un 10,5%, Grifols un 8,99% i el segon banc també ha pujat un 7,5%. Fluidra ha pujat un 7,5% i Amadeus un 5,5%. I després els pitjors valors ha sigut Unicaja, que la setmana passada ha pujat molt, però esta vegada s'ha desunflat, degut a que també va tindre molt bons resultats, ha baixat un 9,5%, Repsol un 5,5%, CaixaBank mos ha baixat un 4,11%, no us ha agradat als accionistes el resultat de CaixaBank, aunque sigui molt bo, ja que els bancs han guanyat quasi 20.000 milions en els tres grans bancs, Acerinox ha baixat un 3,5% i ArcelorMittal un 2,94%. I resumint un poc els valors de la bossa espanyola i mundial, tenim l'IBEX, que ha pujat un 18%, se queda en 9.200 punts, El faix britànic mos ha pujat 1,76, el DAX alemà ha pujat 2,15, el CAC francès ha pujat 1,93, el faix italià ha pujat 1,95, el Nikkei japonès ha pujat 0,46 i la borsa americana, bueno, en este cas ha baixat 1,015. I la borsa de Xangai mos ha baixat un 4,55%. Però bueno, totes les borses espanyola i europees pugen, inclús la japonesa, i baixa l'americana i baixa la Xina. I bueno, pues això és el que podem comentar de la setmana. La setmana que ve, doncs, nous temes.
Molt bé, Julià, perfecte. Doncs molta informació i crec que molt interessant una vegada més. Moltes gràcies, fins la setmana que ve.
Doncs moltes gràcies, Reyes, per sentir-me i fins la setmana que ve. Adéu.